a un cinema concret, el Movie Arenas, a la plaça Espanya. Inicialment eren 7 sales les que oferien aquesta possibilitat. Alguns usuaris, però, es van queixar a les xarxes i alguns mitjà també se'n van fer ressò. I Cinesa s'ha replantejat la decisió i ha tornat a augmentar les sales en què es projecta el film en català. Durant les dues primeres setmanes des de l'estrena, es calcula que 14.000 espectadors van apostar per veure la versió en català de la pel·lícula de Greta Gerwig. I encara vinculat en cinema, ha mort als 83 anys l'actor estatunidenc Marc Margolis, conegut per interpretar sobretot el personatge d'Héctor Salamanca, un dels primers antagonistes de la sèrie Breaking Bad. En el comunicat, el seu fill ha explicat que va morir dijous a Nova York a causa d'una breu malaltia. Margolis va fer el salt a la fama quan va interpretar l'Alberto alias La Sombra a la pel·lícula protagonitzada per Al Pacino, El Precio del Poder. El 2012 va rebre la seva primera nominació als Emmy per Breaking Bad i com a personatge clau del repartiment d'aquesta sèrie, Magnolis també tenia un paper a la seqüela Better Call Saul. I obrim l'agenda musical ballant un dels èxits d'Earth, Wind & Fire. I és que clàssics com September, Let's Groove o Boogie Wonderland tornaran a sonar aquesta nit al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Serà amb l'Earth, Wind & Fire Experience, que continua construïda al voltant del llegendari guitarrista Al McKay, que fa la seva pròpia versió de l'ampli repertori de música de ball, funk, soul i del mític grup. I no marxem de la Costa Brava perquè Joan Dausà porta també la seva gira d'aniversari al festival de Cap Roig.
No em miris així, no em miris així,
música està celebrant els 10 anys del Jo Mai Mai, la seva cançó més exitosa, i avui a l'escenari de Calella de Palafrugell recuperarà amb nostàlgia i optimisme les cançons de la seva primera dècada de carrera. També portarà novetats perquè la passada primavera Dausà va publicar Judit i la segona part de Jo Mai Mai. Mentrestant, el festival Sons del Món de Roses abaixa avui la persiana a Mara Malikian. Festival tanca un dia abans del previst per la cancel·lació de Rafael, però ho fa amb l'energia al ritme frenètic del violinista d'origen libanès. El concert és a les 10 de la nit i encara queden algunes entrades. En canvi, ja no queda cap entrada pel concert de Niña Pastor i a Sitges. La nova gira de la cantaora fa parada avui al festival Jardins de Terramar. Pastori ha publicat aquest any Camino, un àlbum que inclou aquest Bon Dia, una cançó d'homenatge a Barcelona, on assegura que sempre s'hi ha sentit molt a gust. Tot plegat mentre avui és l'últim dia de festiuet. Festival que es fa a la platja de Coma-ruga, el Vendrell fa l'última jornada de concerts amb Zoo com a grans protagonistes, però també molts altres grups com Cream, Ciudad Jara i Los Chicos del Maíz, que supliran la baixa d'última hora de la banda australiana Pendulum, que ja tenia programada una sessió de DJ. I de la festa del festiuet a la de Miqui Núñez del Festival Internacional de Música de Cambrils. Terrassa torna a estar de gira amb el seu últim disc i afegeix al seu repertori cançons noves a punt de fer ballar al públic. I a la resta dels esports, més enllà del Mundial Femení i de la victòria que repassam abans del conjunt femení de la selecció espanyola, que ha golejat per 1-5 a Suïssa, l'Espanyol jugarà aquesta tarda l'últim partit de pretemporada contra l'Utrecht. Pau García.
Luis García ha convocat 23 jugadors, entre els quals no hi són Puado i Dimatau per lesió, ni Miguelón ni Vadillo per decisió tècnica. Sí que han viatjat Darder i Braithwaite, tots dos pendents del seu futur. El Mallorca continua estudiant fórmules per incorporar el migcentre blanquiblau. L'Espanyol, però, ha rebutjat l'última oferta de 6 milions i mig d'euros, i en el cas de Braithwaite només s'han rebut ofertes d'equips estrangers per valor d'un milió d'euros, també rebutjades per l'Espanyol, que continua sent l'únic equip de primera i segona que encara no ha presentat cap fitxatge.
Fora del futbol aquesta matinada, la gimnasta Simone Biles tornarà a competir després de 2 anys d'aturada.
La gimnasta amb més medalles de la història dels Estats Units reapareixerà per primer cop després dels Jocs Olímpics de Tòquio, i ho farà al US Classic de Chicago, una de les competicions més prestigioses de la gimnàstica artística. Biles ha passat els darrers dos anys apartada dels focus recuperant-se dels problemes de salut mental que la van fer abandonar la competició. La campiona va ser una de les moltes víctimes d'abusos sexuals per part del que va ser metge de l'equip americà de gimnàstica Larry Nassar. Biles no ha confirmat la seva participació pels Jocs Olímpics de l'any vinent, però la seva participació al clàssic s'interpreta com una declaració d'intencions.
I acabem amb motor perquè avui es disputa la pole i l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
Aleix Espargaró va ser el millor d'ahir divendres a Silverstone, 6 dècimes més ràpid que el madrileny Jorge Martín. Maverick Viñales, quart, el líder Pecco Bagnaia, sisè, i Àlex Márquez, desè, també disputaran la pole a la Q2 a partir d'un quart d'una del migdia. Abans, però, Marc Márquez, 13è, i coix per un problema muscular a la cama dreta, i Pol Espargaró, 21è, reapareixent després de més de 4 mesos lesionats, s'hauran de guanyar el dret a la Q1. I a les 4 de la tarda, sprint de MotoGP a 10 voltes.
Dos minuts i tornem a repassar l'actualitat i la informació sobre aquest incendi de Portbou i fem tertúlia també aquí al Via Lliure.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu, els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost a les 9, Via Lliure amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
Ara a les 10 i 8 minuts anem en directe cap a Llançà perquè està compareixent ja Joan Delor per actualitzar la informació sobre aquest incendi que està afectant des d'ahir a Portbou.
Estem en coordinació permanent amb el Ministeri, és a dir, amb el Miteco. S'han demanat, de fet, des d'ahir a la nit ja es van demanar aquests mitjans. El que succeeix és que mitjans aeris d'ala fixa, és a dir, avions, no poden volar. Les circumstàncies en aquests moments de la tramuntana impedeixen que volin, tant si són els propis, les anomenades aves, els nostres avions de vigilància d'ataca, són més petits, doncs aquests no els podem enlairar, com si són els foques del Ministeri. En aquests moments no els podem fer volar. Tot i que estem en contacte amb ells i esperem i creuem els dits de que de cara al migdia la cosa ens vagi baixant i estiguéssim en millors condicions perquè llavors sí que els podríem enlairar. Què és doncs el que estem fent? Utilitzar els helicòpters d'eslinga llarga. Eslinga llarga vol dir que el Bambi, on es porta l'aigua, és la que porta, ho veureu molt ràpid, n'hi ha que són curts, n'hi ha que són molt llargs. Els més llargs i amb habilitat dels pilots estan en millors condicions per bombardejar i tirar aigua. En tenim dos en aquests moments operant i n'estan venint tres d'arreu del país perquè també els hem mobilitzat.
Per tant, hi haurà cinc
helicòpters? Cinc en la propera mitja hora, tres quarts. Cinc helicòpters. És la situació idònia? No. Nosaltres voldríem que el més aviat possible aquesta tramuntana, ben coneguda de la zona, és a dir, no és la, no és cap novetat, ens deixés operar a les properes hores amb avions.
Ara, els Aves i els Foques comptant que la tramuntana baixés
molt. És molt especular, eh? Però si a la una, quarts d'una a la una, ens baixés per sota dels 60 quilòmetres, però és que estem... O sigui, a la nit hem estat de manera constant sobre dels 80, amb pics de 100. En aquests moments estaríem amb 70 i alguns tocant els frecs dels 80. Si ens baixés per sota dels 60, 60-50, i sempre tenint en compte que qui ho ha de determinar són els propis especialistes. És a dir, els que finalment han d'acabar volant.
Deia que hi ha diferents flancs oberts, no, dintre d'aquest foc, però preveuen estabilitzar aquest incendi avui? Es mostren optimistes sobre això o no?
Miri, quan estan treballant durament per intentar falcar un flanc, i sabem que encara tenim tramuntana, jo ni vull ser optimista ni vull ser pessimista. Jo l'únic que dic és que si està treballant, i s'està treballant precisament perquè no se'ns obri aquest flanc dret, perquè no avanci, de moment s'està aconseguint, però és, no podem dir que tenim aquest flanc estabilitzat, perquè és una situació molt precària, en qualsevol moment ens pot obrir un foc secundari, cosa que ha estat passant al llarg de tota la nit, i per tant hem d'anar amb molta prudència, hem de dir que mantenim el confinament tant de Portbou com de Colera com d'algunes de les zones de residència molt properes, mantenim absolutament el confinament, i que en aquests moments, sobretot gent que en el seu moment inicial va ser confinada, molts hi han pogut tornar a casa seva o s'han anat, però sobretot la major part de persones que van estar acollides tant en centres habilitats per l'Ajuntament de Portbou com de Colera, com el de propi també de Llançà, ho són de persones que estaven en trànsit. I, per tant, com que no podien arribar fins a destí, se'ls va acollir en aquests llocs habilitats que, conjuntament, l'Ajuntament, amb Protecció Civil, els està acollint amb l'atenció de la Creu Roja i els propis serveis municipals.
Ens podria assegurar o confirmar si els subministraments d'aquestes poblacions, Colera, Portbou, no sé si Llançà, han quedat afectades? Hi havia veïns que deien que s'havien quedat sense llum. No sé com està la situació d'aquests veïns.
Sabem que hi estan treballant en alguns indrets. No està clar si algunes d'aquestes manques d'energia, sobretot l'energia elèctrica, és provocada directament per l'incendi, o per alguna avaria. En aquests moments el que ens ven a dir la companyia és que hi estan treballant i que en alguns indrets hi aniran tan aviat com sigui possible. Per què? Perquè com que estan en zona d'operacions, zona crítica d'operacions, encara no podem autoritzar la seva... El seu acostament, val? Per tant, doncs, en alguns llocs probablement és previsible que ho puguin resoldre relativament aviat, i altres, fins que la situació no estigui ben assegurada, doncs difícilment podran accedir als operaris. Castellano.
Sentíem, doncs, a Joan Delort, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, explicant això, a l'última hora de com estan treballant els bombers. Explica que la tramuntana encara està afectant pel que fa als avions, als hidroavions, que no puguin volar com ho podríem fer, doncs, en situacions normals. Sí que estan treballant, però amb que helicòpters s'incorporin en la propera mitja hora. Ha parlat de 5 helicòpters en la propera mitja hora, a 3 quarts, per descarregar aigua, en aquest cas sí, a la zona aquesta de l'incendi. I que explicava també que estaran molt atents de si varia la tramuntana, de si afluixa a partir, deia ell, de la una del migdia, i això els ajuda a controlar aquest incendi després d'una nit molt dura pel que fa al temps, pel que fa a aquest vent, amb ratxes de fins a 136 km per hora, que han complicat molt les tasques d'extinció. Seguint aquesta roda de premsa del director general de Prevenció d'Incendis, Joan Delort, hi teníem a la Sandra Florenza. Sandra, bon dia de nou. Sembla que no ens escolta la Sandra. Ara sí. Sandra, bon dia.
Sí, bon dia.
Bon dia. Com això? Explica'ns una mica, exacte, l'última hora de les dades que han donat tant a primera hora del matí els bombers, també la delegada del govern aquí a Girona, i també ara Joan Delort. Com estan treballant els bombers i quines són ara mateix les dades principals d'aquest incendi, que ja ho explicava més, està cremant de moment unes 433 hectàrees. Això de moment no es mou.
Sí, malauradament no podem donar la bona notícia de que encara aquest incendi segueixi així actiu, i que puguem donar la notícia, doncs, que ja no estigui actiu com està ara. Com dèiem, hi ha una vuitantena de mitjans terrestres treballant a la zona, unes 250 bombers desplegats. A hores d'ara ells treballen en l'incendi, aquests tres helicòpters bombarders que es pot ampliar i dos avions de vigilància i atac, sempre pendents d'aquesta evolució del vent, que en qualsevol moment pot obligar a interrompre aquesta actuació. És previst que la tramuntana continuï bufant fort, però sembla ser que cap al migdia podria minvar, a veure si tenim aquesta sort. Al llarg de la nit s'ha prioritzat el flanc dret per evitar el foc que se propagui cap a Llançà, cosa que segueixen fent. La forta tramuntana bufa la zona i dificulta aquestes tasques, com ens ha comentat el senyor Dor. L'incendi, per tant, segueix viu.
Perfecte, doncs Sandra, qualsevol novetat que tinguis, ens ho comentes. Ens explicaven o llegíem que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també es desplaçarà cap a aquesta zona. No sé sí. si hi ha ara mateix programada alguna altra atenció per part de bombers, per part d'Interior o per part d'algú altre, o fins que no arribi el conseller, en principi, doncs es posposarà qualsevol actualització de l'incendi. Això, a l'espera que arribi el conseller i també em pugui donar més detalls.
Ens han comunicat que sí, que esperaran que arribi el conseller a les 12 del migdia i llavors faran la compareixença per poder saber doncs, aquesta última hora, i també tenen prevista a 1:45 del migdia tornar-se a reunir i comentar-nos també noves dades.
Perfecte, doncs qualsevol novetat, Sandra, ens tornes a demanar pas i actualitzem la situació.
Moltes gràcies, fins ara.
Això, estem fent ja tertúlia, tot i que això una mica atropellat tot plegat amb aquestes connexions en directe, compareixences des de primera hora del matí, els de Via Lliure avui, que ens hi hem posat a les 8 del matí perquè volíem estar molt pendents d'aquest incendi i també de les compareixences que hi ha hagut des de primera hora aquí a la zona, després sobretot d'aquesta nit molt i molt complicada en alguns municipis, a Portbou, a Colera, les flames, ens ho explicaven alguns dels seus alcaldes que han arribat pràcticament a tocar alguns dels habitatges, per sort, sembla que si més no el foc en aquestes zones properes als nuclis urbans està força més controlat. Evidentment, els bombers no parlen en cap cas de control ni estabilització, però sí que, si més no, sembla que les flames no són tan potents en aquestes zones properes als habitatges com ho eren en alguns moments d'aquesta matinada i que han obligat a evacuar a alguns moments. Fem, per tant, a partir d'ara, doncs, aquesta mica de tertúlia, també encara pendents de si hi ha noves compareixences i podem fer algunes connexions. Ho farem avui amb la Mònica Hernández, directora del Digital Principal. Bon dia, Mònica.
Bon dia, què tal?
Tenim també el Sergi Saborit, director del The New Barcelona Post. Sergi, bon dia, què tal?
Bon dia, Eudal.
I des de la distància ens escolta la Sílvia Carrasco, que és professora d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de Feministes de Catalunya. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De seguida us dono pas i comentem una mica com veieu aquesta situació de l'incendi. De tota manera, tant el director general de Prevenció d'Incendis, ja Joan Delort, com també ara la Sandra ho comentaven, estan molt pendents doncs, els equips d'emergència de si a partir de la una del migdia baixa aquest vent, no? Aquesta tramuntana que aquesta nit ha afectat molt durament la zona. Gori Massip, tornem a tenir aquí el nostre meteoròleg aquest cap de setmana, què tal?
Bon dia.
Amb això, pots donar alguna bona notícia a Joan Delort i a tots els bombers o com va la cosa?
Dins d'aquest panorama tenim alguna bona notícia i és que de fet ja està baixant, continua baixant des de primera hora del matí la tramuntana a poc, però clar, encara parlem d'algunes ratxes de 60-70 km per hora, són fortes, però ja no tenen res a veure amb la matinada quan cada hora se superaven aquests 100-120 km per hora. Per tant, a poc ha d'anar baixant, encara ho pot fer una mica més, però difícilment trobarem ratxes inferiors als 40 o 50 km per hora. Per tant, aquesta tramuntana no acabarà de desaparèixer i, de fet, la propera nit i matinada es podria tornar a intensificar.
Recordem també, però, que avui les temperatures, en principi, no han d'arribar als 30 graus i, per tant, no s'ha de complir aquella regla del 30-30-30, no? Que sempre els bombers diuen que és la més perillosa, que és més de 30 km per hora de vent, menys de 30% d'humitat i més de 30 graus de temperatura, no? En principi, avui no es complirà aquesta variable.
Exacte, en aquest sector no s'ha de complir. Ara la temperatura a la zona d'incendi és d'uns 20-21 graus, al migdia podrien enfilar-se fins als 26-27, no pas arriba als 30, i la humitat relativa ara volta al 50%. En el cas del vent sí que es compleix aquesta regla dels 30, però només en un de les tres variables.
Perfecte. I abans de donar pas als tertulians i començar a comentar una mica tot plegat, també tenim, ara mateix ens escolta, l'alcaldessa de Llançà, que com dèiem, és un dels altres municipis afectats per aquest incendi. És veritat que a primera hora ahir de la tarda el foc estava al terme municipal, sobretot de Portbou, però va anar avançant, en part per culpa d'aquesta tramuntana que l'empenyia de nord cap a sud cap a Colera, però aquest foc també que s'ha anat acostant a la zona de Llançà i, per tant, en aquesta zona també s'ha hagut de confinar algunes zones i hi ha alguns veïns afectats i, de fet, també hi ha hagut alguns veïns que han hagut de dormir al pavelló de Llançà. Per tant, a aquesta hora doncs, saludem a l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpenter. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació de l'incendi ara mateix aquí a Llançà? Com teniu les flames, més o menys? Estan properes? Veieu que s'acosten o veieu que els bombers l'estan podent contenir?
Bé, nosaltres, en termes municipals llançanencs, us haig de fer saber de que nosaltres en aquests moments no tenim doncs, afectació, diguéssim, no tenim flames, no tenim foc. El que sí que és cert és que, de manera incansable, tots els cossos de bombers doncs, han treballat molt intensament aquesta nit, tal com heu dit, doncs, malgrat les inclemències d'aquesta forta tramuntana, doncs, per fer que aquest flanc dret, que és el que més doncs, perilla, en el sentit de que si avancés el foc a través d'aquest flanc, si no es contingués doncs, l'incendi, entraria directament al terme municipal de Llançà, i aleshores aquestes 433 hectàrees que fins ara han estat afectades podrien arribar a convertir-se en prop de 2.700. Per tant, dir que s'està concentrant molt l'atenció en controlar o en fer que aquest flanc dret no pugui permetre l'avançament del foc fins al terme municipal de Llançà.
Per tant, ara mateix no es preveuen noves evacuacions, eh? Si no tinc mal entès, aquí a Llançà sí que s'ha hagut d'evacuar la zona del port del municipi, però en principi no hi ha d'haver noves urbanitzacions afectades.
Bé, no és el port, en aquest cas les zones confinades, és dir, on els veïns els hem dit que han de restar confinats, és la zona de Cap de Ras, la zona de Sant Genís, el Grifeu, i també tota la zona de l'estació, que és, perquè ens entengueu, la zona que quedaria més propera doncs, en aquesta zona d'incendi si arribés, i el que s'intenta és que perquè els cossos puguin treballar doncs, més lliurement, que no hi hagi moviment ni trànsit per part d'aquest veïnat.
Perfecte. Aquí al municipi hi ha hagut unes 140 persones que han hagut de passar la nit fora de casa. No sé si estem parlant, per tant, d'alguns veïns o sobretot també de turistes doncs, que passaven per aquí, que per tant no han pogut continuar la seva ruta per culpa d'aquests talls de vies i també per culpa d'aquest confinament.
Efectivament, ahir nosaltres quan es va engegar doncs, malauradament aquest foc, sobre 4:45 de la tarda en el poble de Portbou, em vaig posar a disposició ràpidament dels alcaldes, en aquest cas doncs, de Portbou i de Colera, que eren els que d'alguna manera i així doncs, ha anat, que quedarien més ràpidament afectats, doncs, posar a disposició les nostres infraestructures, en aquest cas doncs, sobretot el pavelló. De seguida vam posar-nos en marxa i això ha permès, doncs, com bé deies, de que s'hagi pogut allotjar prop de 140 persones, que bàsicament eren doncs, això turistes que o bé pertanyien al càmping de Colera o turistes que s'havien desplaçat doncs, en els pobles veïns i que després no podien accedir, donat aquest tall de la Nacional 260, i per tant doncs, han passat la nit aquí i els hem intentat doncs, cuidar al màxim doncs, amb aliments, donant-los un llit, i per tant vull agrair també des d'aquí a totes qui ens ho ha permès, no? Protecció Civil, doncs, Creu Roja, voluntaris, etcètera, etcètera.
Perfecte, doncs Núria Escarpenter, alcaldessa de Llançà, moltes gràcies per atendre la trucada al Via Lliure i qualsevol novetat que hi hagi aquí a la zona doncs, ens ho fa saber.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, Mònica, Sergi, Sílvia, això, suposo que aquesta nit, no sé si també us ha costat dormir una mica pendents doncs, de com evolucionava aquest incendi, perquè la veritat és que les imatges que arribaven ja bastant avançada la nit i també les que hem vist aquest matí feien bastanta por, diguem.
Sí, genera una sensació de desolació, jo crec, anar-te'n a dormir, llevar-te avui amb la teva veu escoltant l'actualització i, a més, que tots ens ve una mica al cap altres grans incendis que hi han hagut, i parlo de l'Empordà, que hi va haver el 2012, que recordeu, a més, aquell va arribar a provocar quatre víctimes mortals.
Dues, a més, a Portbou.
Llavors, ja és una zona que ha estat castigada, és una sensació d'impotència, suposo que els alcaldes, de veritat que els felicito perquè en aquests moments fan una feinada molt, molt important, i clar, com tots volem saber què és el que ha provocat aquest incendi, no? Aquell del 2012 va ser una borilla a l'aparcament del Pertús,
sí.
Veurem què és el que ha passat ara, però evidentment ara només podem pregar que, com tu bé deies, la tramuntana, que és una característica de l'Empordà i a més una especificació
un motiu d'orgull, inclús, exacte, a vegades, no? Aquesta,
fa sí, molt sí. La guitza quan hi ha un incendi, sí. No? I en aquest cas, tot i que sembla que fluixa, però clar, sempre hi serà present, no? I és el que dificulta les tasques dels bombers, que confiem que, com deia el senyor de l'Hort, a partir del migdia es puguin incorporar mitjans aeris, perquè suposo que serà la manera d'avançar, de controlar aquestes flames.
Sí, Sergi.
Sí, totalment d'acord. És el tema aquest, doncs, de reconèixer aquesta tasca titànica que estan fent els mitjans d'extinció, i també s'ho pren una mica que en aquesta situació hi hagi aquesta conflictivitat que estem veient aquests dies, que hi ha entre els bombers voluntaris,
sí,
entre les ADFs, que també s'estan queixant. Vull dir que no s'entén molt bé com, doncs, des de la conselleria no es pot tenir, doncs, de tot el sector, doncs, alineat en la lluita contra el foc, no? Vull dir que en moments com els d'avui, que existeixin aquests problemes latents, que suposo que demostren falta de mitjans, falta de recursos, doncs aquest és un tema que s'hauria de tenir, bueno, que s'hauria de corregir el més aviat possible, perquè hem de elogiar molt, doncs, la tasca que estan fent en escenaris com el d'avui, i també, com s'ha comentat, el tema de la importància del sector primari, no? Doncs
sí.
De tenir el paisatge cuidat, de tenir aquesta vinya de l'Empordà, i per tant el que hem de fer tots, doncs, és beure vi català i vi del territori, perquè al final això és un tallafocs natural totalment necessari i vital, i quan es parla, doncs, això del territori, doncs aquestes són les coses que fan territori, no? Precisament tenir el paisatge cuidat.
Sí, això ens ho comentava també l'alcalde de Colera, que ja no només les vinyes, que també, sinó aquestes zones de pastures de la vaca, doncs, ripollesa, doncs, que també han ajudat, no?, que aquesta vaca, evidentment, doncs, menja aquesta herba, aquest sotabosc, i això fa, doncs, que no hi hagi tant terreny per cremar, no?, tant material per cremar, i també, doncs, que ahir, dintre de la gravetat, les flames no van avançar tant com podrien haver avançat si tot hagués sigut bosc, doncs, diguem-ne així, més descontrolat, no?, o mal gestionat. Sílvia, tu com ho veus tot plegat?
Sí, jo volia fer incidència en aquest darrer aspecte que comentàveu, no? Precisament en el fet que un país que, a més, viu del turisme, no només necessita la natura, mantenir la natura per sobreviure, sinó també econòmicament, sinó per sobreviure també com a espècie, no? Quina mena de model de país tenim? Però, clar, si sabem que això és així, si sabem que les pastures pel ramat, els camps llaurats, són uns tallafocs naturals, i estem veient any rere any, jo sóc usuària, estiuejant en el Pirineu, en aquest cas, de Ripoll, i estem veient que no hi ha cap millora any rere any, no es pot deixar a l'atzar dels que continuen treballant en el sector primari. Hi ha d'haver un pla en aquest sentit. I no sembla que això sigui així. Més aviat sembla, doncs, que estem confiant en que de forma espontània es mantinguin aquests prats o aquestes vinyes o aquests altres camps llaurats, no?, que són els tallafocs naturals. Per tant, a mi m'agradaria sentir també de la conselleria quin pla tenen en aquest sentit per mantenir i, sobretot, per netejar no només el sotabosc, els camins, etc., que són els tallafocs naturals. I sembla que cada vegada que hi ha un incendi parlem d'aquest incendi en concret i d'aquesta zona en concret, però no tenim idea de quin és el pla preventiu per actuar, no?, davant d'aquest risc, que hi és, perquè a més el canvi climàtic i l'ús que es fa del territori realment es multiplica el risc de que hi hagin incendis.
Sí, efectivament, i a més en aquest cas també, evidentment, les administracions, però en aquest cas a vegades també potser ens hem d'assenyalar els propis consumidors, no?, a l'hora del consum que fem, no?, de productes de proximitat i el preu al que el volem pagar, doncs que també a vegades, no?, aquest producte de proximitat, hi ha molts pagesos, doncs, que deixen, doncs, de la seva feina perquè no els hi surt a compte, i a vegades, doncs, potser també caldria més consciència per part dels consumidors i també, evidentment, per part dels distribuïdors, no?, a vegades també aquest marge de guany que tenen els pagesos, que és molt baix, això fa que això afecti, no?, també.
Però aquest debat...
Sí, però hi ha unes responsabilitats polítiques, no les oblidem.
Sí, evidentment.
Aquest debat que deia la Sílvia, que també introduïa en Sergi, sobre com hem de gestionar no només les pastures, sinó els boscos, és endèmic. Vull dir, ningú s'ha atrevit a fer un pla estratègic. Potser la consellera Jordà sí que va marcar unes línies, però és com una qüestió que va passant de govern a govern, no? I que, com deia la Sílvia, fins que no es produeix un gran incendi, no tornem a posar-ho sobre la taula, no? Potser seria l'oportunitat de dir, d'acord, primer estabilitzem aquest foc, però després pensem quin model de país volem, i també com a consumidors pensem també en aquest futur de país, no? I consumim producte de proximitat, no només vi, sinó tot el que fa el nostre sector primari.
Aquí Me'n vaig una mica del tema, però vull, sí, volia reivindicar la figura de Xavier Gramona, que ahir vam saber que ha mort, sí, que és un gran empresari del sector del món del vi espumós, que ell precisament és un gran, va ser un gran reivindicador d'aquest paisatge de vinya, de l'agricultura regenerativa, de l'agricultura biodinàmica, impulsor del territori, del producte local, i per tant, bueno, el meu petit homenatge al Xavier, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer molt bé, i que ahir tot el sector del món del vi va quedar molt colpit al saber, doncs, la seva mort sobtada, no?
Una de les afectacions també d'aquest incendi és que a Portbou ara mateix no hi ha llum ni aigua a una part important de la població que s'ha quedat també, per tant, a més sense telefonia. L'alcalde Gael Rodríguez, que això està tenint també a mitjans una mica com pot, no?, també a través de per aquesta dificultat, no?, de les connexions, però sí que ens ha explicat a RAC1 que estan intentant trobar una solució per tal de poder arreglar la situació.
Tenim tota la població sense aigua a l'aixeta i sense electricitat. Estem investigant ara, ho hem comentat en el centre de comandament avançat, el per què, com s'origina, si és per precaució o si és un incident a causa de l'incendi. I després també hi ha diverses companyies que no proporcionen servei, diguéssim, de xarxa d'internet.
I en aquest sentit, tornem cap a Llançà i en directe en aquesta zona, en aquest centre de comandament dels bombers, perquè crec que ens escolta ja el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delor, que el sentíem fa una estona en aquesta compareixença. Senyor Delor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això, no sé si ens pot actualitzar una mica la situació de l'incendi. Hem enganxat la seva compareixença ja començada. Explicava que la tramuntana està tornant a complicar la presència dels mitjans aeris. Sí que és veritat, doncs, que s'hi podran incorporar alguns helicòpters, però no els avions. Expliqui'ns bé això.
Així és. Bé, de fet, no és que la continuï complicant, sinó que no ha deixat de complicar-ho, perquè al llarg de tota la nit ha bufat fort. Semblava que en un moment determinat baixés, però ens continuem mantenint per sobre llarg dels 70-80 km per hora, la qual cosa dificulta tot el que és enlairament de mitjans aeris que anomenem d'ala fixa, és a dir, avions, perquè ens entenem avions. Tant si són els avions que nosaltres tenim de vigilància i atac, aquests, els APAs, d'aquests petits de color groc, que són propis de la Generalitat, com si són els grans, de gran dimensió, els anomenats Canadair o també altrament dits foques que proporciona el Miteco. En aquests casos, doncs, fins i tot els hem enlairat, els nostres, però han hagut de girar cua i marxar, i en aquests moments el que sí que estem fent és que hem mobilitzat helicòpters dels que, diem, que porten penjant un Bambi, però maslinga llarga, és a dir, cable llarg. Per què? Perquè amb l'habilitat del pilot, de manera molt quirúrgica, poden fer determinades descàrregues d'aigua. D'aquests, en aquests moments, en tenim 5 operant, per tant, sí que ja hem començat a tirar aigua, però amb helicòpter, però no amb avions. I, a més, també tenim 2 helicòpters de comandament, que són els que ens permeten seguir les operacions i els plans operacionals que bombers tenen identificats per les properes.
Sí que he notat, respecte ahir, un to, en general, dels serveis d'emergència, un punt més optimista, si es pot dir així, que no el d'ahir a la nit, no? I la nit sí que s'avisava que seria una nit molt dura. Avui ja no han parlat tant d'aquesta duresa. Això és perquè tenen bones sensacions o no? No es pot parlar encara d'aquestes bones sensacions?
Bé, és prematur, però sí que és veritat. I dir d'una altra manera, és que sap què passa? Que la nit ha estat no dura, ha estat molt dura, molt dura, s'ha patit molt, i s'ha patit molt perquè hi ha hagut amenaces molt concretes de que la situació es desmarxés sobretot del flanc dret. Si això hagués passat, doncs ara igual estaríem parlant de que el municipi o el perímetre exterior del municipi no només seria el de Portbou i el de Colera, sinó també fins i tot el de Llançà. Aquest era un escenari molt pervers, que ens preocupava moltíssim, que sobre les 4 de la matinada, doncs, alguns focus secundaris han amenaçat que això pogués acabar passant, però bé, s'ha pogut controlar, això en aquests moments no està passant, però s'està treballant amb molta intensitat per intentar estabilitzar, cosa que no és gens fàcil, el flanc dret, justament a l'alçada del municipi de Colera. Per què? Doncs per evitar això que els hi cau de dir, és a dir, aquesta amenaça que nosaltres tenim de nit, que no se'ns reprodueixi al llarg del matí. És, en aquests moments encara és prematur fer qualsevol mena de pronòstic. Per què? Perquè tenim encara tramuntana, perquè no podem enlairar tota la capacitat i potencial que tenim per fer extinció aèria. I això vol dir que tot s'ha de fer principalment amb les més de 75 unitats que tenim desplegades arreu i, a més, amb les operacions quirúrgiques d'aquests helicòpters. Però, si els pronòstics de les prediccions meteorològiques es compleixen i ens diuen que a partir de les 12 a la 1 la tramuntana podria començar a baixar, tot i que es mantingués al llarg de la tarda, i per tant baixar dels 60-50 km per hora, probablement això ens permetria començar a bombardejar des de l'aire. Però amb una situació de risc, que és que ens adverteixen que al llarg de la nit podria tornar a revifar i incorporar-se un altre cop més bé a la tramuntana. Per tant, són situacions delicades, inestables, que el que hem d'intentar fer és que quan arribin aquests moments més crítics els puguem abordar amb les millors condicions possibles.
Per tant, les properes hores són claus. No sé quines zones preocupen més, comentava aquest flanc dret, però exactament quines zones, doncs això, s'estan centrant més esforços?
No, bàsicament és la riera que d'alguna manera està a cavall entre Portbou i Colera, que fa com un corredor que ens permetria també operar perquè no assaltés, però precisament aquesta matinada ens ha fet un focus secundari perquè assalta. No? Aquesta és la zona més crítica i és una zona, flanc dret, molt allunyat de les zones de població, però que aparentment dius, bueno, està allunyat de la població, sí, però és que si agafa una carrera descendent i
empès pel vent també, evidentment,
per la tramuntana, si la cosa se'ns torcés molt, doncs o ens hagués passat. Avui podríem estar parlant de que tenim el foc aquí, potser a 500 metres del municipi de Llançà, cosa que no ha succeït i que, evidentment, hem d'impedir de totes que acabi succeint.
Sé que tot just els bombers estan intentant doncs, apagar aquestes flames i, per tant, encara és potser molt d'hora per esbrinar les causes de l'incendi, però sí que li voldria demanar exactament a quina zona creuen que va començar i si és prop d'alguna pista forestal i que això ens pugui donar també alguna pista, valgui la redundància, que podria haver-hi algun component humà.
Miri, és prop d'una pista, quasi bé, diríem al costat, per no dir la mateixa pista forestal del municipi de Portbou, molt al llindar proper amb la frontera francesa, i que a més està situat a on finalment va finalitzar l'incendi que, recordem vostès, que l'hivern,
sí,
que vol dir res, fa pocs mesos, eh?
El del mes d'abril, no?, si no recordo malament.
Cervera, sí, territori francès, i va anar penetrant fins que va saltar la frontera.
Sí.
Vostès saben que els incendis no coneixen de fronteres administratives ni territorials. Doncs va saltar, va penetrar i finalment es va poder anclar i acabar extingint el municipi de Portbou. Doncs bé, en aquest indret és precisament on ha començat en aquesta ocasió aquest incendi. Qui està en aquests moments avaluant i fent la investigació corresponent és el cos d'agents rurals, que és el que li correspon, i en tot cas, quan sigui, ja es manifestaran.
Sobre el tema de subministrament d'aquests municipis, sobretot que afecta a Portbou, aquesta, que ara mateix no hi ha subministraments, no sé fins a quin punt està afectant també aquest tall de carreteres i el fet que no puguin arribar-hi els tècnics.
No, perquè en alguns indrets...
Sí.
Però primer, hi ha alguns d'aquestes afectacions que la pròpia companyia ens deia no tot té a veure amb
l'incendi.
Podem estar trobant que en algun cas igual hipotèticament pot ser una avaria. En alguns d'aquests indrets sí que es pot entrar o bé els deixen entrar i en altres senzillament per raons de seguretat no, perquè si està operant no es pot accedir. Però, caldrà ser pacient perquè les circumstàncies doncs no permeten fer una ràpida intervenció. És a dir, vinc i tanco la clau de pas de l'aigua, no? Perquè per accedir-hi tinc moltes dificultats perquè la situació és d'alt risc i això alentirà la resposta en alguns casos. Alguns casos. El dia d'avui és altament important, és molt crític i el propòsit és arribar al vespre nit amb les millors condicions possibles i tant de bo poguéssim dir que hem millorat molt la capacitat d'estabilització. Però, insisteixo, que a hores d'ara, bufant encara tramuntana i sabent que tindrem una finestra d'oportunitat cap a les primeres hores del migdia tarda, però que després tornarà a créixer, doncs l'hem d'aprofitar.
Ja per acabar, senyor Delort, ara ho comentàvem també en tertúlia, hi ha dos casos de queixes o de conflictes, diguem-ho així, laborals o que tenen a veure amb personal del Departament d'Interior. Per una banda, els bombers voluntaris, no?, que mantenen aquesta vaga a la zona de Girona, i no sé si el Departament està en converses amb aquests voluntaris per mirar d'arreglar-ho i doncs que també es puguin incorporar aquestes tasques. I per l'altra banda, ja va passar en algun dels incendis de l'any passat que les ADFs lamenten que no se'ls hagi permès intervenir en la primera línia de l'incendi. Ells consideren que són qui millor coneixen el territori. No sé què pot respondre d'aquests dos temes.
Sí, miri, en relació a la qüestió dels voluntaris, aquest és un tema prou important com perquè quan hagi passat ja tot plegat, i fins i tot jo els diria, quan hagi passat aquest mes que de moment està sent bastant més crític, el mes d'agost i tal, és per parlar-ne tranquil·lament. De les veritats, de les mitges veritats i de les no veritats que es diuen a l'entorn. Insisteixo, veritats, veritats, no veritats o mitges veritats. Però, en qualsevol cas, tenint en compte que al llarg del mes de juliol s'ha parlat abastament i des de diferents àmbits, consells, atencions que el propi conseller ha fet amb el departament, reunions que s'han fet amb directives, amb bombers voluntaris de diferents regions, etc., amb propostes concretes, amb paper signat, etc., de que el propi mes de, el proper mes de setembre, moltes d'aquestes coses, reivindicacions, algunes, que coincidim, no és que tinguem posicions contradictòries, sinó coincidim amb algunes d'elles en què s'han de resoldre i les resoldrem. Bé, trobem que no és el moment de fer una plantada com aquesta, senzillament. És a dir,
però els hi han demanat que tornin a la feina, avui, per exemple, des que s'ha declarat l'incendi?
No, són els bombers voluntaris de Portbou. I això, home, ens dol, i a vegades fins i tot podem pensar que és difícil d'explicar. Però, més enllà d'això, no volem avançar més. Continuem treballant perquè el mes de setembre puguem presentar de manera més concreta allò que ja s'ha dit, allò que ja se'ls ha contestat per escrit i que, a més, afecta no només els bombers voluntaris de la regió d'emergències de Girona, sinó el conjunt. Des de la nostra perspectiva, és un model que cal enfortir, que no hi ha lloc a dinamitar-lo. Nosaltres creiem en el model mixt i, per tant, el que volem fer és enfortir-lo. No pas començar a fer passes que acabessin, pensem nosaltres, de manera irresponsable, a dinamitar-lo, donant allò per finiquitat als voluntaris en absolut. I a més també hem de reconèixer que dintre del sector dels voluntaris, com no pot ser d'una altra manera, hi han diferents visions, diferents maneres de veure la situació i diferents requeriments. Doncs bé, els hem d'abordar d'una manera raonable. Pel que fa vostè al que em deia de les associacions de defensa forestal.
Sí, ho dic perquè hi ha un tuit aquest mateix matí que lamenta que els tres últims voluntaris...
La prioritat és, sobretot, que en les línies de front més crítiques hi estigui intervenint el personal professional, amb totes les mesures de seguretat. Això vol dir que amb el conjunt d'un incendi no es vol o no es desitja o es fa el que sigui perquè no intervinguin les associacions de defensa forestal, en absolut, benvingudes són sempre, però no anant a on qui ha d'estar intervenint és precisament el professional, amb tots els requeriments de seguretat, amb tota la formació, etc, etc. I amb això que es diu, és que som els que coneixem més el territori, és clar que el coneixem el territori, però deixem que en aquests llocs, punts més crítics intervinguin professionals i que les associacions de defensa forestal puguin ser un element cabdal, bàsic, de recolzament, i amb això és amb el que estem. Clar, sempre acaba apareixent, bé, sempre no, sovint acaba apareixent allò de dir, escolta, però si jo hauria d'estar allà, a on? Al teu costat. Bé, doncs aquí és on venen les discussions entre bombers i ADFs, a vegades.
Bé, doncs, en tot cas, segur que en parlarem els propers dies d'aquest cas i de tot plegat, també d'aquesta nova polèmica, evidentment, doncs això.
Perdoneu, però us estic perdent.
No, no, sí, sí, disculpi, senyor Joan de l'Hort, sé que té dificultat per sentir-nos també a causa d'aquest vent. Moltíssimes gràcies, doncs, per atendre la trucada del Via Lliure i, com dic, segur que en podem parlar en les properes hores i els propers dies de tot plegat.
Disculpeu, però us he perdut del tot.
Ara acomiadem a Joan de l'Hort, sí, exacte, doncs gràcies. Doncs això, de seguida us dono pas i parlem una mica del que ens ha comentat Joan de l'Hort i tot plegat. Fem un minutet de publicitat i ara tornem.
RAC 1. Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Passa un minut de 3:15. Seguint aquí a la Via Lliure aquest incendi forestal que afecta sobretot als municipis de Portbou, Colera i Llançà, a l'Alt Empordà acabem de parlar amb el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, Joan de l'Hort, que ens ha actualitzat una mica la situació d'aquest incendi. Recordem, de moment, unes 433 hectàrees cremades. Hi ha encara dificultats per part dels equips d'emergència per apagar les flames, sobretot arran un altre cop del vent que avui bufa no tan fort com ahir, però sí que està dificultant les tasques d'extinció, sobretot pel que fa al treball dels mitjans aeris, que, doncs, per exemple, alguns avions no poden volar, sí que ho podran fer, però alguns dels helicòpters s'espera en les properes hores. Abans de seguir comentant això, aquesta entrevista, també tenim una altra connexió amb la zona. Abans hem parlat a primera hora del matí, hem començat aquest Via Lliure a les 8 del matí, parlàvem amb un veí de Colera que havia vist les flames molt a prop de casa i que havia hagut de sortir i anar cap al pavelló on han passat la nit. En una d'aquestes zones més crítiques de que hi ha hagut aquesta matinada ha estat a la urbanització de la Rovellada, en aquest municipi, Colera. Les flames han estat a tocar d'algun dels edificis. Els bombers han estat treballant tota la nit per mirar, doncs, això, que no hi hagués afectació material. De moment, que sapiguem, doncs, pel que ens comentava també l'alcalde, només ha afectat alguns jardins, però no cap habitatge. Per explicar-nos quina ha estat la situació aquesta nit i quina és la situació a hores d'ara, tenim el Jaume Campistrol, que continua confinat en aquest municipi. Jaume, què tal? Bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
En primer lloc, explica'ns una mica això. Tu què feies a Colera i com estàs?
Doncs vam venir ahir amb uns amics a passar el divendres i estàvem a la platja cap a les 4 de la tarda i a 3 quarts vam veure un fum que sortia de la muntanya entre Portbou i Colera, i aleshores va ser quan vam trucar al 112 i ens van dir que ja tenien l'avís. I quan vèiem que el fum era cada vegada més intens, vam decidir tornar cap a casa i anàvem seguint les notícies pels mitjans i per Twitter.
Ara vosaltres, però, esteu confinats a casa, us heu hagut d'allotjar a alguna altra zona?
No, hem passat la nit a casa, mm-hmm. confinats, i amb els avisos dels bombers que estaven per aquí, per la zona, hem estat aquí tota la nit a casa, o sigui, seguim confinats ara.
Teniu llum internet, perquè hi ha aquesta afectació que afecta sobretot a Portbou, però també ens deien això, algunes zones de Colera i de Llançà?
No, des d'aquest matí no tenim electricitat i mm-hmm. tampoc tenim internet.
Val, és a dir, ja fa unes quantes hores, des d'avui al matí, però...
Sí, des que ens hem llevat ja no hi havia electricitat.
Perfecte, no sé quines previsions us donen des de la companyia, si és que us en donen alguna.
La veritat és que ho anem seguint tot a través dels mitjans, no ens hem posat en contacte amb la companyia, també mm-hmm. parlem amb els veïns i esperant que hi hagi notícies. Deixem treballar els professionals i sobretot els bombers que estan aquí, els veiem des d'aquí encara.
Entenc que la nit ha estat complicada, no? No sé si heu pogut dormir gaire, però estan tota la nit això pendents d'on estaven les flames, perquè la veritat és que algunes imatges que veiem aquí des de la redacció per Twitter i això, la veritat és que feien bastant fredat, eh? És a dir, es veia, és veritat que això, la nit, el foc sempre és molt més visual, molt més potent, però sí que es veien flames molt fortes i molt a tocar d'algun nucli.
Sí, sí, totalment. Des d'aquí, des de la casa on som, veiem les flames de la muntanya. Sabíem que hi havia la carretera antiga que feia de tallafocs, a sota hi havia la carretera nova, que també era un altre tallafoc, i just entre l'urbanització i la muntanya hi havia la via del tren, que també era un tercer tallafoc. Aleshores estàvem més o menys tranquils, anàvem seguint l'evolució. Cap allà a les 3 de la matinada ara ha arribat una dotació dels bombers, ens han dit que venien de Lleida, que eren reforços, i que estaven aquí controlant l'evolució des de lluny, des de la perspectiva, per veure que no baixés cap a la part on acaba la carretera i a sota el túnel, no? Que aleshores sí que baixaria directe a l'urbanització. Aleshores vam anar a dormir amb aquesta tranquil·litat i a 7:45 del matí ens hem llevat, no veiem res a priori, després hem mirat i tota la flama venia des de la via del tren, de la part de Colera del poble. Aleshores ha estat quan ens hem espantat més i després hem vist que les flames s'estaven aproximant a l'urbanització, però ràpidament els bombers ens han dit que ho havien provocat ells per tallar els marges i fer de tallafoc. Uh-huh. Aleshores això també ens ha tranquil·litzat i ara la situació està més tranquil·la aquí, sembla.
Per tant, no teniu constància que cap veí hagi tingut alguna afectació aquí a la zona?
No, per la gent amb la que hem parlat, no. Molts sabem que molts veïns han anat a la platja de Colera i al poliesportiu, però aquí ja es veu moviment a l'urbanització de veïns i no sabem de ningú que hagi patit cap dany.
Perfecte, doncs Jaume Campistrol, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molts ànims i paciència, no?, que suposo que tocarà a l'espera de saber quan podeu deixar d'estar confinats.
Moltes gràcies.
Doncs això, seguim a Mònica Hernández, directora del Digital Principal, Sergi Saborit, director del The New Barcelona Post, i Sílvia Carrasco, professora d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de Feministes de Catalunya. Com heu vist, sobretot, us demano per aquesta entrevista que hem fet amb Joan Delort, i no sé si quin tema voleu tractar, perquè n'hi ha bastants, però vaja, no sé si el tema aquest de que també havíeu posat sobre la taula de la gestió amb els voluntaris, amb les ADFs i amb aquests serveis que... clar, des del departament s'entén, no? Suposo que es vulgui garantir la seguretat de tots aquests efectius, que si consideren que tal com està el foc no està garantida, però clar, també ells doncs diuen això, no? que sí que consideren que podrien ajudar més en aquestes tasques, no? Com ho veieu?
És que jo crec que parlava de dos fronts, no? El senyor Delort. El tema dels bombers voluntaris, que aquí ha dit s'han dit no veritats, mitges veritats, emplacem-nos al setembre a parlar amb calma, i sí que feia una crida, si us plau, incorporeu-vos
sí. Fem una moratòria, per dir-ho
sí,
així,
però
no?
Però també ha dit que se'ls havia ofert les reclamacions laborals que tenien, no? Que em sorprèn que els bombers, en una situació com aquesta, si se'ls han garantit certes condicions, no hi vagin. Això em sorprèn. I després els agents forestals, que aquest matí feien, els auxiliars d'agent forestal, que aquest matí feien un comunicat perquè asseguraven que havien de fer un relleu a les 7 del matí, no l'han fet, també reclamant aquestes hores extres que no se'ls hi paguen. Són els dos fronts que ara mateix té la Conselleria d'Interior, que suposo que també el conseller Elena, quan arribi aquí, se li demanarà segur per aquest relleu que no s'ha fet a les 7 del matí, per aquesta falta de bombers voluntaris. I insisteixo, home, potser sí que s'haurien de deixar, si hi ha una certa garantia de la Conselleria del setembre seiem i us donem allò que reclamem, que és de justícia, potser sí que hauríem de fer un pensament si aquest foc se'ns en va encara més de mare, no? De si calen més reforços, i sí que deixar els agents forestals que facin la seva feina, perquè realment són els que trepitgen el terreny, són els que el coneixen, són els que poden facilitar la feina dels bombers, però com sempre són aquelles coses enquistades, no?
Sí.
Aquells enfrontaments laborals enquistats que quan ens hi trobem, quan tenim el foc ja a sobre, és quan sorgeixen, no?
Sí, són aquest tipus de temes que no s'entenen, no? Des de la població, molt bé, perquè, perquè en situacions així doncs emergeixen aquests problemes que s'haurien d'haver resolt fa més temps, però vull dir, aquesta conflictivitat entre les ADFs i els bombers, vull dir que al final tots dos tenen el mateix objectiu, uns són professionals, els altres no ho són, però són els que reivindiquen el coneixement del territori. Vull dir, jo crec que això és una cosa que ja cada incendi parlem d'aquesta situació i que s'hauria de resoldre d'una vegada, no? Vull dir que no s'entén per què això no es resol i no puguin posar en marxa un protocol que se sàpiga exactament com poden treballar millor conjuntament. Jo veig ara a les xarxes que hi ha doncs molta enrabiada, no?, per part de les ADFs.
Sí, de fet, dir... és el que li volem comentar a Joan de l'Horta, que passa com que no ens sentia bé per culpa d'aquest vent, però això no, que hi havia un tuit d'ADF a Catalunya que això a les 8 del matí explicaven que fa dues hores, per tant, aproximadament a les 6 del matí, que havien marxat els tres últims voluntaris que col·laboraven en les tasques d'extinció d'aquest incendi, perquè deien bombers ha comunicat que no volien cap unitat de les compromeses per avui a treballar incendi, i demanaven si algú amb dos dits de front pensa reaccionar. Per tant, sembla això, un cop més que les ADFs no estan gaire satisfetes amb com s'està gestionant aquestes tasques d'extinció.
Sí, vull dir això, que no s'entén, la veritat. No, jo faria una crida perquè tothom ara, doncs, durant l'incendi, tothom doncs, remi en la mateixa direcció i comprenga aquesta petició que ha fet el de l'Hort, doncs, d'emplaçar-se al setembre per poder reconduir, no? Però, bueno, quan es parla de veritats, mitges veritats, no veritats, vull dir que aquí es nota que hi ha realment un conflicte obert potent i, bueno, ha dit que li dol la situació, però bueno, no sé ara si el conseller farà alguna aportació en aquest sentit avui en la seva intervenció, però jo crec que aquí s'hauria de resoldre ràpidament aquest tema.
La veritat, Sergi, que amb això de les mitges veritats, no veritats, no sé si és la millor adob per posar un terreny de negociació,
perquè ha estat un dard enverinat, diguem,
sí, bastant. Sí.
Abans tu, Mònica, comentaves el tema que en aquells incendis tràgics de l'any 2012 la causa de l'incendi havia estat una cigarreta, de fet diverses, no?, en hi ha diversos focus a Portbou, a la Jonquera. Joan de l'Hort no ha volgut concretar, no?, quin deia que són els agents rurals qui estan investigant aquesta possible causa, sí que ha explicat que havia començat prou a prop d'una pista forestal. Doncs bé, segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els agents rurals sí que també tenen identificada l'àrea on s'ha originat l'incendi i apunten que la causa seria una activitat humana. De moment no concreten més, però vaja, que sí que sembla que una activitat humana, evidentment no podem deduir que hagi estat ni provocat ni a causa d'una cigarreta, però que sí que sembla com la majoria d'incendis, malauradament, comencen per la mà de l'home, no? Diguem.
Clar, evidentment, no hi ha una voluntarietat a l'hora de provocar un incendi, però si és una activitat humana, si es confirma que és una burilla, un foc, ostres, estem en una situació de pla alfa en alerta a gairebé 50 municipis de Catalunya.
I de fet portem mesos avisant, no, del temps, és a dir, que no costa només d'aquests 3 dies, no?, també, del perill d'incendis, no?, que...
És encara més impotència pensar si això ha provocat un ésser humà per imprudència. Ostres, fem-nos-ho mirar també, per favor, que ens han fet una crida. Tenim el país amb sequera, amb alt risc d'incendi. Sabem tots que l'Empordà, la tramuntana, fa molt de mal i dificulta molt si hi ha una petita espurna que se'n va i pren de seguida allò. És que jo ja no sé, com a societat, potser que ens ho fem mirar, no? O potser que siguem més durs amb aquest tipus d'activitats, no?
Sí, no? Sempre plana també aquest tema de si cal endurir les penes, no?, en aquests casos. Sílvia, no sé si tu, que sembla que hem tingut algun problema de connexió, ara sí que en sents, crec. No sé com
si
veus tot plegat.
En tot cas, m'agradaria que no,
que no es fes una omissió, més enllà de fer doncs, reconeixements a empresaris compromesos amb el territori, el fet que hi ha entitats del territori, com ara Salvem l'Empordà o SOS Costa Brava, que porten anys exigint i demanant a l'administració tota aquesta tasca preventiva de la que parlàvem abans. Hem de pensar en l'endemà de l'incendi i abans que se'n produeixin de nous. I aquestes entitats han de ser actors principals en aquesta taula que s'ha de posar urgentment a planificar el territori en la línia que estàvem dient, netejar-lo, fomentar els camps de pastura, preservar i ajudar al màxim tot el que són camps llaurats, netejar els camins, una cosa tan senzilla i tan important en un país que pretén viure del turisme de qualitat a l'alta muntanya, etc. Per tant, les entitats, insisteixo, Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava, en el cas de la zona de l'incendi, però moltes altres entitats en altres zones on també hi ha risc d'incendi i on se n'han produït, han de ser els actors principals en aquest sentit. O sigui, que no és una qüestió només de com ens comportem individualment o de si hi ha uns empresaris i un equilibri de consum local entre productors i consumidors, els preus, etc., i una responsabilitat política. La primera responsabilitat política és escoltar la societat civil organitzada que coneix molt bé el que passa en el seu territori. I això no ha de quedar sense ser dit en aquesta tertúlia.
Perfecte. Doncs, escolteu, deixem aparquem una mica el tema aquest de l'incendi, perquè, com diem, cap a les 12 en principi hi haurà una nova actualització del conseller, en aquest cas el conseller Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, que també farà una atenció a mitjans. Ara mateix hem tocat molts tots els pals, no diguem, hem parlat amb molts dels protagonistes. Aparquem un moment aquest tema i parlem d'un altre...